És el temps de la punta de la Bibiana, primer dels espais que tenim ara per endavant. La Bibiana que ens parlarà de la possible visita del senyor Murphy a Can Zuckerberg, més o menys, no? Bibiana, bon dia.
Bon dia, home, jo crec que el porta tot l'any visitant-lo, si el té instal·lat allà, eh? Va arribar a principis d'any, va amb una quechua, la va obrir allà al mig...
Dos segons?
Sí, i pum, i allà s'ha quedat. Diu, mira, saps que estic còmode aquí.
Ara ho explicarem perquè la Bibiana ha triat avui un apunt del diari El Mundo, de l'apartat de tecnologia, que porta per títol un article de l'Àngel Jiménez que diu «El peor año de Facebook aún puede torcerse más». Per tant, la visita del senyor Murphy, que encara pot deixar més seqüeles. Ara ens ho explica, perquè és un apunt bastant ampli, però que fa un recorregut precisament per tot aquest seguit d'impactes negatius que ha tingut la companyia de Mark Zuckerberg i del qual la Pilar Zúñiga el dimarts ens en parlava. I posava en dubte una informació també que apareixia a la premsa on deia que el propietari de Facebook s'havia compromès arran d'unes informacions que sortia, de que havia fet molt poc per lluitar contra les desinformacions i les fake news. Apareixia un article dient que sí, que hi havia el compromís, però ella deia, diu, això difícil, diu, perquè no li costaria diners i no tenien ganes, sembla, massa ganes de perdre calés. D'aquí una estoneta tenim a l'estudi, com dèiem, amb el cartell d'entrades exaurides, perquè ens visitaran quatre persones que estan vinculades per diferent motiu en el concert de Santa Cecília. Aquest concert, com dèiem, multitudinari, on més de 175 joves intèrprets seran els protagonistes. Serà aquest diumenge, al migdia, a l'Auditori Nacional d'Andorra Ordino, amb la presència de les escoles de música, del País, de la Jonca, d'Albert Gomí, com a director i compositor, de la Irina Robles, que farà d'actriu, de l'Iñaki Rubio, que és l'autor de la cantata del rock al rock passant pel barroc, que serà la segona part, precisament, d'aquest concert, etc etc. L'Iñaki Rubio ens visitarà, com dèiem, l'autor d'aquesta cantata. Tindrem també a la responsable directora de l'Escola de Música del Comú d'Escaldes en Gordany, la Teresina Serra, a l'arxiver, regidor i professor de l'Escola de Violí del Comú d'en Camp, l'Àlex Arajul, i a la cap de producció de la Fundació Onca, la Teresa Areny. Arribarem a les 11, aparador musical de nou, amb Rita Ora, a l'Espai de Cinema, amb la Bibiana Super López, una pel·lícula, Bibiana, de les que ha tingut poc suport mediàtic per part de Mediaset, eh?
Sí, és el que té, quan un gran holding de la tele et produeix la pel·li.
Que arribes a agafar-li una miqueta de manieta i tot.
Una mica no, no pares, eh?
Amb el Carmona no sabíem si eren 10 o 12 segons cada quan posaven el tràiler o feien alguna referència.
No, perquè a més, clar, el problema no és només el tràiler, posen el tràiler als separadors, en parlen els programes, a tot arreu, eh?
Superhéroe i espanyol no puede ser.
Sí, 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 sí.
Aquesta frase de l'actriu que fa de la dona del Super López és bastant divertida.
Sí, sí, sí.
Doncs aquesta és una de les estrenes. Tenim Cinema Isilla Carlemany i tenim també Cineclub de les Valls, una pel·lícula britànica de l'any passat, de la qual ens en parlarà també la Bibiana, i fins i tot curiosa la banda sonora, com dèiem, Tequila, que ha tornat a la carretera i ha creat material nou 35 anys després.
35 anys...
Tu els vas veure per la tele l'altre dia, vas dir que...
Ai, no, els vaig veure al videoclip i vaig dir, ostres, Tequila, han passat els anys, eh?
Han passat els anys, sí, una mica.
Uf,
una mica. Em farà il·lusió parlar amb Javier Cercas, que serà demà protagonista a les 7 de la tarda d'aquesta nova cita amb el cicle de conferències sobre la democràcia que es diu Impostures, un diàleg amb Javier Cercas i que consistirà en una entrevista que li faran l'Andrés Luengo del Bon Dia i el Bruno Oia, el responsable de l'agència de notícies d'Andorra, l'apartat d'economia, com dèiem, amb aquesta paraula important, impostures. I és que algú dirà, i com és que li diuen així? Recordem que Javier Cercas l'any 2014 va escriure El Impostor, que és aquest llibre sobre el cas d'Enric Marco, que va esclatar ara fa uns 12 anys aproximadament, quan es va conèixer que aquesta persona, que era una mena com de líder dels que havien estat a camps de concentració, doncs no havia estat ni a Flossenburg, on ell afirmava que havia estat, ni a cap altre dels camps de concentració. Va ser un escàndol bastant notable, i d'aquí aquesta impostura. I tancarem amb els companys d'esports, amb el Joel Romero, que ens explicarà una miqueta l'actualitat esportiva i també tota l'agenda del cap de setmana d'allò més destacat. Però vinga, Bibiana, Facebook i el seu pitjor any, què passa?
Doncs sí, aquest Agnus Horribilis, no?, de Facebook, I és que encara podria, com tu deies, o sigui, ell, quan parlem d'ell, és a Murphy, està allà instal·ladet i sembla que no vol marxar. La quantitat d'escàndols, posades de pota, males notícies que Facebook doncs, ha acumulat al llarg dels últims 11 mesos, donaria per, diuen, elaborar un Stories Epic a Instagram, fent el símil, no, amb aquesta xarxa social. Pràcticament no hi ha hagut un sol mes de l'any en el que la companyia de Zuckerberg, per un motiu o un altre, no s'hagi vist obligada a acceptar algun error, demanar disculpes o maquillar la sortida d'algun executiu. Esdeveniments que han arribat inclús a, doncs, a posar ombra o fer ombra a l'estancament d'alguna de les plataformes de la companyia, tant en el número d'usuaris com en el temps que la gent doncs, hi és connectada. O la seva caiguda a borsa, que s'apropa ja al 40%.
Que és, per ser una caiguda, és caiguda, eh?
Sí, ja que cauen, doncs cauen bé. El darrer cop el rebia la setmana passada un demolidor article de New York Times, fruit d'una investigació de diversos mesos realitzada per un equip de 5 periodistes, revelava les estratègies de la companyia per tractar de netejar la seva imatge, tant per la ingerència russa en les eleccions presidencials nord-americanes de 2016, com per l'ús indegut de les dades dels seus usuaris per part de la firma Cambridge Analytica. La companyia hauria contractat els serveis d'una important firma d'anàlisis polítics amb afinitats republicanes, que es diu The Definers Public Affairs, que tracta de canviar la percepció pública de la companyia a Estats Units.
Això és el que hem comentat tant amb sí. El Fernando Blanco com amb la Pilar Zúñiga. De tota manera, coincidien que va fer un article tot pompós com a resposta en aquest article del New York Times dient no, i a partir d'ara farem això i l'altre i el de més enllà, molts més controls per la desinformació i les fake news, però planava el dubte de si això es portaria a terme o no.
Doncs aquesta firma, coneguda a Washington per especialitzar-se en la investigació de candidats polítics, va començar a treballar en Facebook a mitjans de 2017. Però la seva activitat doncs, s'ha intensificat en els darrers mesos. Definers Public Affairs va tractar de vincular a les veus més crítiques de la xarxa social amb una suposada estratègia política dirigida des de l'ombra pel magnat George Soros. Facebook hauria passat així de permetre la proliferació de notícies falses a directament crear-les per tractar de salvar la seva imatge pública.
Sí, no,
és a dir, no només...
Denuncio el sí, que jo sí, sóc sí, autor, sí. És curiós, eh?
És fort, eh? Després de publicar-se els detalls de l'estratègia de New York Times, Facebook va tallar llaços amb la companyia que ha reconegut va ordenar a Definers investigar a Soros i les seves motivacions per a les crítiques realitzades públicament pel multimilionari, blanc freqüent de l'extrema dreta nord-americana i grups antisemites i de tall nazi. L'article desvella també els numerosos intents de Facebook per tractar de minimitzar al llarg de l'any el seu paper en la ingerència russa que es va produir durant la campanya de les eleccions presidencials nord-americanes del 2016 i que van donar la victòria per un estret marge, recordem, a Donald Trump. Àlex Stamos, llavors responsable de seguretat de Facebook, va ser l'encarregat d'elaborar aquest informe intern, però, segons The New York Times, les conclusions d'aquest informe van ser editades repetidament per rebaixar el paper jugat per la xarxa social, per ordre directe de Sheryl Sandberg, que qui és? La mà dreta de Zuckerberg. Uh-huh. Stamos va abandonar el seu càrrec com a responsable de seguretat de Facebook el passat mes d'agost. Amb cada nova revelació sobre el cas, Facebook cau uns metres més en aquest pou, diuen ja, sense fons, que s'ha convertit l'any 2018. L'any que va arrencar amb la decisió de la xarxa social de canviar l'algoritme que decideix què veu l'usuari. La decisió assegurava llavors Zuckerberg retallaria l'exposició dels mitjans i rebaixaria el temps que els usuaris passen a la xarxa. A les poques setmanes la companyia va haver de fer front a l'escàndol de Cambridge Analytica que deia que havia abusat dels privilegis d'accessos per elaborar detallats perfils polítics dels usuaris americans. Al mig d'aquesta polèmica, Facebook va haver d'acceptar la dimissió de Jan Koum, cofundador de WhatsApp, que va decidir marxar per no estar d'acord amb l'estratègia que seguirà l'empresa per tractar de rentabilitzar el popular servei de missatgeria. Mm-hmm. L'aprovació de la llei de dades europea va ser doncs, un altre cop important per a Zuckerberg, ja que Facebook va haver de reconèixer que portaria un descens de les seves projeccions d'ingressos per publicitat i una caiguda
aquí anava.
I una caiguda en el tràfic en les seves diferents propietats.
Aquí anava.
Al setembre, la companyia va comunicar una errada de seguretat. Al temps que acceptava la dimissió de Kevin Systrom i Mike Grieger, fundadors d'Instagram per motius semblants a Kum, recordem, el fundador, cofundador de WhatsApp, les dues companyies que Facebook doncs havia adquirit. Per rematar, aquest mes de novembre, Facebook va haver de reconèixer que no havia fet lo suficient per frenar els discursos d'odi que van alimentar la neteja ètnica de Rohingya a Myanmar. Zuckerberg, que encara controla el 60% de les accions amb dret a vot a la companyia, ha assegurat que no pensa dimitir, tot i diversos cercles que ja consideren que hauria de fer el que va fer Elon Musk a Tesla, és a dir, mantenir la direcció de l'empresa però renunciar a la presidència del Consell. Zuckerberg sembla també segura en el seu lloc com a cap d'operacions. En una trucada telefònica a analistes i mitjans per tractar d'explicar la seva versió dels fets, Zuckerberg assegura que està fent una bona feina i que gràcies a ella s'està progressant en la direcció adequada. L'única dimissió ha estat pel moment la d'Eliot Schrage, responsable de política de comunicació. Diu que durant la darrera dècada va crear un sistema d'administració que delegava en aquestes empreses l'autoritat per escalar la seva actuació si no se sentien còmodes amb algun projecte. Aquest sistema va fallar i en aquesta ocasió ell lamentava haver decepcionat a la companyia. Deia que s'arrepentia del seu propi fracàs i reconeixia ahir davant dels treballadors de la companyia abans d'abandonar definitivament el vaixell.
No hi ha un pam de net. No hi ha un pam de net, eh? I això que es diu la companyia de Zuckerberg, evidentment que és la seva companyia, només faltaria,
sí. Però
només, només també entre cometes, el 60% de les accions amb dret a vot. Ja, però vull dir que tothom pensa que és pràcticament l'únic propietari, no. I no és el cas. En absolut.
Però clar, és el propietari majoritari, si és el que ell diu, va a missa.
I et diuen, com ho diuen, en castellà diuen, por el humo se sabe dónde está el fuego, encara que és una frase, diguem-ne, poc afortunada, no?, en aquests dies que estem passant, però quan et carregues el responsable de comunicació d'alguna cosa, és, o a veure, també pot ser perquè sigui un mal professional, però la majoria de vegades és perquè no t'agrada el que he dit. Uh-huh. Encara que sigui veritat el que he dit,
sí.
No? I en aquest cas, com estava explicant ara la Viviana, la sortida de Eliot Schrage, es deu dir, no?
Sí, suposo, Schrage.
Responsable de política de comunicació a Washington i també de contractació de Definer Public Affairs, doncs fa tot això que ha explicat la Viviana i que ha aparegut en aquest apunt, com dèiem, que porta data d'ahir concretament, lliga perfectíssimament amb el que ens va estar dient tant el Fernando Blanco com la Pilar Zúñiga, que precisament parlaven d'aquestes qüestions, no? D'aquest impacte que tenia, que per una banda estan passant coses no massa positives per la companyia. Hi ha aquest article duríssim, colpidor, del New York Times sobre la deixadesa que han tingut els responsables de Facebook, i sobretot, vull dir, no ha de tenir ningú deixadesa, però algú que té tants centenars de milions de seguidors, en aquest cas aquesta xarxa, i a les altres que té, WhatsApp, etcètera,
totes les que ha comprat.
Totes les que ha comprat, ha de ser molt curós amb segons quines coses. Però no només curós perquè no passin coses estranyes a la teva companyia, sinó que tu no pots ser el generador de...
Clar, el que no pots fer és crear una política per lluitar contra les fake news i tu crear-ne per netejar la teva imatge.
Sí, senyora. Viviana, moltíssimes gràcies.
A tu.
D'aquí una estoneta fem una miqueta de cine, eh?
Sí.
Vinga, anem a fer una pausa i d'aquí un momentet obrim l'espai de la Fundació Onca.